Bona tarda, són les dues. La Cambra de la Propietat Urbana de Sabadell creu que el nou impost de plusvàlua és un nyap.
Notícies migdia. Núria García.
El nou mètode de càlcul aprovat pel govern no convenç l'organisme, que també critica l'immobilisme de l'executiu espanyol fins ara, tot i que ja hi havia hagut sentències prèvies contra aquest impost. N'ha parlat avui al Cafè Miquel Àngel Vicente, adjunt a la direcció de la Cambra de la Propietat.
Han actuat tan ràpid que des de que el Tribunal Constitucional els hi va donar el mandat d'arreglar aquest impost han passat 4 anys. Perquè això va ser arrel de la sentència 59 del 2017. En aquell moment, el Tribunal Constitucional ja va dir que no es podia gravar la inexistència de guany en la compraventa o en la transmissió d'un bé. Han trigat només 4 anys. La senyora ministra pensa que han reaccionat molt ràpid.
Vicente també ha carregat contra el Tribunal Constitucional perquè la sentència no té caràcter retroactiu. Miquel Àngel Vicente defensa que les persones que hagin pagat l'impost en els últims 4 anys, període de prescripció fiscal, puguin reclamar-lo. Altres temes que us explicarem al Notícies Migdia d'avui són la doble demanda contra el taulí per vulneració de drets laborals o l'estrena del documental Floita Vella sobre la mongeta del ganxet. Aquestes i altres qüestions durant els pròxims 15 minuts amb el Toni González a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Migdia. Els serveis.
Hi ha circulació força tranquil·la al llarg de la xarxa viària catalana. Només cal destacar que un accident a la C31 a Barcelona provoca cues importants per sortir de la ciutat en el seu extrem sud. Pel que fa a la situació del transport públic, quina és? Adrià Rodríguez, des del Transmet, molt bona tarda.
Bona tarda des del Centre d'Informació Transmet. En aquests moments parlem de normalitat a la xarxa de transport públic de Barcelona, on no destaquen alteracions significatives. Per tant, de moment, això és tot des del Transmet. Vagi bé.
La notícia del dia.
El govern espanyol ha modificat l'impost de la plusvàlua després que el Tribunal Constitucional el posés en dubte. Els contribuents tindran ara dues opcions: pagar el valor cadastral de l'immoble amb una sèrie de coeficients en funció de l'evolució del preu del mercat, o bé un percentatge de la diferència entre el valor de compra i el de venda. Des de la Cambra de la Propietat Urbana de Sabadell consideren que el decret llei arriba tard. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. A part d'arribar 4 anys després de la primera sentència del TC en contra d'aquest impost, la Cambra critica que es donin dues opcions als contribuents, ja que això diuen que només els hi complica la vida. A més, també lamenten que el tribunal impedeixi presentar reclamacions als impostos pagats abans de la sentència. Miquel Àngel Vicente és adjunt a la direcció de la Cambra.
La sentència diu que no es poden recórrer les que ja han estat cosa juzgada, lo qual és bastant lògic, és normal, però també hi afegeix que les que no hagin estat impugnades a la data de la sentència, no a la data de publicació del BOE, no, a la data de la sentència, no s'admetran com a impugnacions.
Com que les sentències del TC no es poden recórrer, diverses organitzacions es plantegen portar aquesta qüestió als tribunals europeus, ja que el dret fiscal determina que els contribuents sí que tenen fins a 4 anys per presentar recursos.
Notícies migdia. La informació en 15 minuts.
Metges de Catalunya portarà el taulí als jutjats per superar les hores màximes de guàrdies anuals dels sanitaris de l'UCI. El sindicat considera que s'està atemptant contra el dret a la salut de 14 professionals. Karen Madrid, bona tarda.
Bona tarda. Un dels afectats, Edgar Cortés, assegura que s'està perpetuant una situació accentuada durant la pandèmia, però que ve d'antic. Ara s'ha arribat a un punt crític.
A principis de novembre podríem dir que la majoria de nosaltres si no ho ha fet ja, està molt a prop de doblar aquestes hores que haurien de ser el topall anual. No tothom, però una part de l'estat s'està situant vora les 600-700 hores ja fetes. i encara ens faltaven 2 mesos per acabar l'any.
Des del Taulí han refusat fer declaracions, al·legant que la qüestió es troba en mans de la justícia.
I la xarxa d'equipaments d'acció social s'amplia. El govern municipal ha autoritzat el lloguer de 2 locals a l'oest i al sud per ubicar-hi el servei. Amb aquesta operació, l'executiu local continua avançant en el desplegament d'aquesta estratègia, que preveu 7 espais al llarg de tota la ciutat. Jordi Deig, bona tarda.
Bona tarda. La pandèmia va obligar a treure els treballadors socials dels centres d'atenció primària, on habitualment prestaven el servei, i repensar el model. En una primera fase, es van habilitar 4 espais que ja funcionen als centres cívics de Torre-romeu, Can Puiggener, Can Llong i Can Déu. Alhora, se n'està creant un altre a la plaça de la Sardana. I ara, a tots ells s'hi sumaran 2 més, que s'ubicaran al carrer Brasil, al barri dels Marinals, i al passeig Almogàvers, al sud. El regidor d'Acció Social a l'Ajuntament de Sabadell, Eloi Cortés, diu que estaran a punt abans no acabi el mandat.
Aquesta fase estarà completa abans que acabi el mandat i, doncs, de manera paral·lela, s'aniran desenvolupant fases posteriors, a més, al mig, inclús llarg termini, que contemplen, doncs, per exemple, un centre de serveis socials al futur complex de la Roureda, que ara mateix està en fase d'avantprojecte i que, un cop en marxa, doncs, donarà servei a la zona nord i altres equips de serveis socials com infància, dependència o exclusió residencial.
Cortés ha detallat que la inversió per desplegar aquesta xarxa d'espais d'acció social supera el 1 milió d'euros, tot i que s'ha anat fent amb diferents exercicis.
Més qüestions. La contaminació atmosfèrica i la falta d'espais verds pot reduir el desenvolupament intel·lectual i de motricitat dels infants. Així ho conclou un estudi de l'Institut de Salut Global de Barcelona realitzat entre prop de 5.500 infants de 7 ciutats europees, dels quals més de 700 són sabadellencs.
L'estudi, que forma part del projecte europeu Helix, calcula que la contaminació pot arribar a reduir fins a 2 punts el coeficient intel·lectual dels infants. La coordinadora de l'estudi, Mònica Guixens, ha exposat l'impacte d'aquesta reducció en declaracions al Cafè de la Ràdio.
Té un impacte de que el nen tindrà un retras mental molt agut. No, o sigui, no seria com un retras molt important de que és clínic i el nen no pot fer res, però clar, no té un desenvolupament òptim i això a la llarga es veu pues, quan són adolescents, quan a l'edat adulta, que ja sempre tenen aquest empitjorament, diguéssim. O sigui, no estan desenvolupant-se com ells, el seu potencial permetria, diguéssim.
De fet, l'estudi ha comprovat que els infants de zones amb molta contaminació i pocs espais verds tenen pitjor desenvolupament en la parla i en la manera de caminar, uns resultats que van en la línia d'altres investigacions d'aquest tipus. Per reduir aquest impacte en el desenvolupament dels infants, des d'East Global insisteixen en la necessitat de reduir la contaminació, fomentar el transport públic i transformar l'urbanisme. L'objectiu és incloure-hi més vegetació i entorns més favorables a passejar-hi.
Notícies migdia. De dilluns a divendres, a partir de les 2.
L'astronauta Pedro Duque ha visitat avui la planta pilot Melissa a l'Escola d'Enginyeria de la UAB. El laboratori forma part del projecte del mateix nom de l'Agència Espacial Europea i vol ser una instal·lació única al vell continent per facilitar les missions espacials tripulades de llarga durada. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda. La demostració de sistemes de suport vital de bucle tancat obren el camí a l'autonomia humana durant missions espacials que s'allarguin molt en el temps. Melissa és un sistema circular regeneratiu per la recuperació d'aliments, aigua i oxigen a partir de residus, diòxid de carboni i minerals. Aquest octubre s'ha completat satisfactòriament un experiment de 18 mesos de durada que implica el funcionament continu de 3 dels seus 6 compartiments. La prova ha consistit en la connexió de la unitat de nitrificació amb la preparació de la font de nitrogen, el compartiment de microalgues amb la producció de la biomassa precursora de l'aliment, la fixació del CO2 i la producció d'oxigen i l'aïllador de rates que simula la respiració dels astronautes, que consumeixen oxigen i produeixen diòxid de carboni. Més de 50 organitzacions de 12 països han contribuït al projecte.
I sense recerca no hi ha innovació, però cal transferir tecnologia perquè la societat tingui un retorn de la inversió en recerca. Així ho asseguren des de l'Associació Tecnio, que s'ha presentat en les darreres hores a l'Autònoma de Barcelona.
Amb el segell Tecnio que assigna la Generalitat, es reconeix la capacitat de fer recerca diferencial per part d'un grup d'investigació, però també els mecanismes de transferència a la societat via contractes amb empreses, llicències de patents o fins i tot creació de noves companyies. La presidenta de l'Associació Tecnio, Nora Ventosa, ha explicat al programa el Cafè de la Ràdio que implica.
No hi ha innovació, no hi ha transferència, si no hi ha recerca. Val? Però també és cert que si no hi ha innovació i no hi ha transferència de tecnologia, no és possible que tota la inversió que un país fa en recerca acabi retornant a la ciutadania, a la societat, en forma de benefici i un millor benestar.
Ventosa opina que a Catalunya hi ha camí per millorar els processos de transferència de tecnologia i aquest és un dels objectius de l'associació. Dels 1.740 grups de recerca que hi ha a Catalunya, només una seixantena tenen aquest segell de reconeixement per la transferència de tecnologia i innovació, un nombre insuficient a criteri de l'associació.
Ràdio Sabadell. L'actualitat en 15 minuts.
Demà s'estrena per partida doble el documental Floita Vella sobre la mongeta del Canxet. Elaborat pels sabadellencs Rafael Ullà i Josep Alavedra, la producció vol reivindicar aquest producte vallesà, la seva qualitat i la feina de la pagesia local.
La primera projecció de Floita Vella serà en el marc de la Setmana de l'Antropologia, que se celebra aquests dies a la UAB. Concretament, s'exposarà a una taula rodona sobre l'estudi de les activitats agroramaderes. De caràcter més popular, al vespre també es podrà veure el Festival Bram de Castellà del Vallès. L'historiador Josep Alavedra explica a Ràdio Sabadell la importància de la mongeta del Canxet.
Pensem que és un dels patrimonis culturals immaterials, és un patrimoni molt important del Vallès, no solament el Vallès, perquè també es cultiva, es conrea doncs, altres llocs, però que és un dels elements doncs, que és un patrimoni molt important d'aquí del Vallès, no?
En el documental es poden veure alguns dels productors d'aquesta mongeta tan especial, que reconeixereu per la seva forma arronyonada, plana i de color blanc.
Sortim fora de Sabadell i la comarca. Més informacions de caràcter general. El Consell Executiu ha donat llum verda als pressupostos de la Generalitat per al 2022. Ara tindrà l'última paraula el Parlament, que haurà de reunir els suports necessaris per tirar-los endavant i tramitar-los. En aquest sentit, el govern confia poder-los tirar endavant amb el suport de la CUP, que ho consultarà a la seva militància els dies 12, 13 i 14 de novembre. La jutge ha enviat a presó els detinguts per fugir per les pistes de l'aeroport de Palma. Els empresonats acusats per delictes de sedició i coaccions són el passatger que va simular un coma diabètic, el que el va acompanyar a l'hospital i 10 passatgers més que van fugir per les pistes. Continuen desapareguts 12 viatgers més que també van sortir de l'avió en el moment que va arribar l'ambulància. I atenció, el Consell d'Europa denuncia els maltractaments generalitzats de les presons de l'Estat. L'informe del Comitè Europeu per a la Prevenció de la Tortura avisa que segueix existint un patró d'abusos en els centres penitenciaris i demana mesures per aturar-ho. També s'indica que la majoria de denúncies de maltractaments impliquen la Policia Nacional. I acabem la pel·lícula catalana Sentimental, nominada als Premis del Cinema Europeu. La producció de Cesc Gai competirà en la categoria de millor comèdia en la gala que se celebrarà a Berlín l'11 de desembre.
El temps.
Anem a la previsió, avui de la mà de l'Estel Figueres. Molt bona tarda.
Hola, aquest dimarts a la tarda s'alterarà la situació marítima. També el vent bufarà amb més força, ja que tenim un centre de baixes pressions a la Mediterrània que es va acostant. Per tant, aquesta tarda de dimarts la nuvolositat augmentarà. També s'esperen precipitacions que seran més continuades a les comarques de Girona. També afectaran al final del dia punts del litoral i prelitoral. De cara al dimecres la nuvolositat serà més abundant i les precipitacions seran també més extenses. Es concentraran altre cop, però, a la zona del litoral i prelitoral i també a les comarques de Girona. El vent bufarà més reforçat i les onades podrien arribar a superar els 4 metres d'alçada. Com dèiem, aquest centre de baixes pressions s'acostarà sobretot durant la jornada del dimecres i el dijous, tot i que dijous ja quedarem més a darrere i per tant tindrem moments en els quals s'obriran grans clarianes. I de moment ho deixem aquí, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Fins aquí el Notícies Migdia d'avui. Podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora radiosabadell.fm i també a través de les nostres xarxes socials, a més del Notícies Vespre. A partir de les 7, nosaltres ens hi tornem a posar demà a la mateixa hora, a partir de les 2. Que vagi bé, adeu.
torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.